La brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
És un plaer entrevistar la Sílvia Forés, llicenciada en traducció i interpretació i amb estudis d'especialització en direcció de recursos humans, autora de Solo puede quedar uno, diario de un proceso de selección. Descubre los secretos mejor guardados de un seleccionador para que el elegido seas tú. Plataforma empresa, plataforma editorial. Llibres per no perdre el nord i ser una mica més feliços. Sílvia Forés és una gran experta en l'àmbit dels recursos humans i la selecció de persones i en el seu llibre, Solo puede quedar uno, trenca falsos mites i ens endinsa en les claus d'aquests processos d'una forma distesa, amb nombroses anècdotes i vivències. Benvinguda, Sílvia.
Hola, Virgínia, moltes gràcies. Un plaer estar amb vosaltres. Gràcies a la brúixola emocional.
Fa 3 anys, aproximadament, vam tenir l'oportunitat de conversar amb motiu de la publicació del llibre. Suposo que després d'aquest temps i pel que sé, segueix estant satisfeta per la seva acollida.
Sí, veritablement estic satisfeta i molt sorpresa. Ha tingut una molt bona acollida i continua estant d'actualitat perquè tot i que ja es nota que el mercat laboral està canviant, per sort, cada vegada ja més feina, continuen havent lamentablement moltes situacions de persones que necessiten trobar feina i per tant el llibre pues, continua sent una eina útil i d'actualitat i això em dona molta satisfacció també.
Sabem també que s'ha venut a Sud-amèrica dintre d'aquestes novetats, no?
Sí, com és estar escrit en castellà, doncs el mercat de Sud-amèrica pues, també ha tingut interès i bueno, pues, s'ha portat allí.
Xerrades d'orientació laboral a diversos col·lectius, especialment amb dificultats per trobar feina. I a la vegada ha desenvolupat més capítols en la línia del llibre a l'espai d'orientació laboral d'InfoJobs.
Correcte, no hi havia res preparat, diguéssim, va estar tot arrel del llibre, descobert una faceta que abans no l'havia explotat, que és el tema també de xerrades d'orientació, que vocacionalment m'agrada molt i m'ho ha donat tot arrel del llibre de poder enfocar també donar xerrades a diferents col·lectius amb dificultats per trobar feina. I d'altra banda, doncs, poder escriure en aquest espai on hi ha tants de candidats com és una plataforma tan visible com InfoJobs i a partir d'aquí fins i tot m'he tingut l'oportunitat de muntar un blog i tot en relació amb temes que interessen a la gent que busca treball.
Hi ha en aquests moments més ofertes de feina que fa 3 anys. Les preguntes suposo que ara li fa la gent no són les mateixes que li feien abans.
He notat un cert canvi perquè també hi ha persones que s'han sumat a una tendència que abans no hi era i és el canvi de feina. Una cosa és quan una persona no té feina i comença a buscar des del res, diguéssim, i l'altra és una persona doncs, que està potser dubtosa, que vol provar una nova experiència professional. De vegades aquesta entrevista l'has d'enfocar diferent perquè hi ha una seguretat d'un lloc de treball que abans no hi era, no? Continua havent moltes persones buscant treball, però, repeteixo, les situacions personals jo he vist que han anat canviant i, per tant, l'entrevista a vegades també s'enfoca diferent.
I què li diuen els professionals de recursos humans en aquests moments?
Tinc que dir, Virgínia, que els professionals de recursos humans, durant tot el tema més fort de la crisi, vam estar realment molt, molt tocats, no? Perquè els candidats estaven en una situació molt complicada, havien hagut certs processos de selecció que havien estat abusius per part doncs, de gent que no havia estat tan professional com hauria d'haver estat i bé, hi ha hagut una preocupació per part dels professionals de recursos humans que jo crec que ara doncs, aquesta figura comença a tornar a tenir un pes diferent i bueno, a través del llibre també he intentat dignificar aquesta figura. Molts de professionals companys m'han escrit i m'han dit ja era hora doncs, encara que lamentablement hi ha hagut situacions en què s'havia tractat malament el candidat, hi ha molta gent que treballa de forma professional i això es posa de manifest dia rere dia. Per tant, jo crec que ha estat positiu. A veure, el seleccionador sempre el veiem com una persona una mica, com diuen en castellà, el meló de la pel·lícula, i en realitat és el contrari, és una persona que necessita cobrir un lloc de treball, necessita trobar una persona adequada, moltes vegades en molt poc temps, i per tant, doncs, al final el candidat l'ha de veure com algú que et pot ajudar a aconseguir el teu objectiu. Sí que és veritat que hi ha com un fals mite que amb aquest llibre també l'he intentat una miqueta poder desmuntar.
N'hi ha altres de falsos mites, a banda d'aquest que parlàvem?
Sí, i tant. N'hi ha, com en totes les professions, i un procés de selecció, hi ha gent que et diu, sobretot has de ser tu mateix, no et preocupis, no cal que et preparis res, perquè si no es notarà que està molt preparat. ben al contrari, un procés de selecció t'has de preparar molt, de forma molt profunda, has d'estudiar l'empresa, has d'estudiar molt bé qui ets, tenir preguntes una miqueta preparades perquè no t'agafin fora de lloc. Per tant, aquest suggeriment de sigues tu mateix, jo crec que és veritat, no de perdre la seva essència, però no deixar les coses tan a l'atzar com de vegades ens diuen. Jo crec que una de les idees claus és aquesta, conèixer de tu mateix i conèixer l'oferta. Jo faig un símil amb un procés de venda. Una persona ha de vendre un producte, ha de conèixer el destinatari i ha de saber com li pot cobrir les necessitats per despertar aquesta necessitat de compra, no? Aleshores, una miqueta, la persona que fa el procés de selecció seria el producte i el comprador seria l'empresa que l'hauria de contractar. És trobar aquell punt que, coneixent les teves habilitats, el que li pots oferir a l'empresa, li pot interessar l'altra part. Per això és important conèixer tant a tu mateix com a l'oferta.
I anem-nos endinsant en el llibre. En un entorn laboral tan exigent com aquest, com el que tenim, entrar en un procés de selecció per accedir al lloc de treball idoni segueix sent cada vegada més necessari, segueix sent la via d'entrada, no?, més directa?
Sí, es parla que hi ha un mercat laboral que és ocult, que hi ha moltes ofertes que són del boca a boca, que no surten a la llum. És a dir, hi ha moltes maneres d'accedir a llocs de treball, però al final acabes passant per un procés de selecció, acabaràs fent una entrevista, acabaràs portant un currículum, acabaràs coneixent el teu futur cap o acabaràs coneixent una persona que farà de filtre de seleccionador. És la forma per entrar en un procés de selecció més habitual.
I per més que s'hagi evolucionat en tots els camps, el currículum i l'entrevista personal són els elements claus per accedir a un lloc de treball.
Sí, és la forma, de vegades és injust perquè és un paper, si ho mirem fredament, un paper, i després hi ha una persona que s'ha de conèixer, doncs la carta de presentació, el teu currículum, el que envies a aquella persona, el primer que llegirà, per tant s'ha de fer ben fet, i d'altra banda l'entrevista és l'eina per excel·lència, per poder aconseguir un lloc de treball. Per tant, per més que evolucionat els processos, cada cop són més digitals, aquests dos elements continuen estant a l'ordre del dia.
En tota selecció de personal hi ha una competició que envolta tot aquest procés i al final, és clar, només en surt un, és l'elegit. I per aquest vostè és un àngel, però per a la resta és aquest poli dolent, en aquest cas poli dolenta o dimoni, no?
Està clar que no sé que hi hagi un procés de selecció que sigui més massiu on s'hagin hagut de buscar diverses persones a la vegada, normalment sol haver només una plaça, per tant, qui l'aconsegueix naturalment està molt content i qui es queda a les portes doncs és una molt mala notícia. Però jo sempre dic que de qualsevol procés s'ha d'aprendre, s'ha d'estar al costat d'aquest seleccionador, perquè en un moment determinat pot passar a Virgínia que potser aquella plaça no la va ocupar una altra persona, però al cap d'un temps la deixa, es pot tornar a trucar al finalista, per tant està molt bé, ha quedat el segon o el tercer, en aquest sentit tens possibilitats de que torni a trucar, o un altre procés de selecció diferent, ja et coneixen i per tant poden tenir una miqueta a la teva base de dades i això és molt positiu. Per tant, sempre, sempre pots treure alguna lectura positiva. És un aprenentatge.
Sílvia Forés és directora de Recursos Humans al bufet d'advocats Baker McKenzie. Ha desenvolupat la seva tasca professional al llarg de més de 15 anys i compta amb una dilatada experiència en matèria de processos de selecció per prestigiosos grups internacionals. La podem conèixer millor a www.silviaforés.com. A la nostra anterior entrevista vam escoltar el Once to Live Forever de Queen. Segueix agradant-li tant aquest tema?
Aquesta cançó, a part de ser molt bonica, jo crec que és preciosa, també té un punt molt lligat al que és el propi llibre, perquè el títol ve precisament de la pel·lícula Los Inmortales i aquesta cançó pertany a la banda sonora. Per tant, jo crec que té, per mi, una doble vessant, molt lligada al llibre i a part és que personalment m'agrada.
Sílvia Forés és políglota i autora de diversos articles d'opinió en l'àmbit dels recursos humans publicats en alguns dels principals diaris espanyols, tant econòmics com generalistes. Vivim moments de canvi pel que fa a les noves tecnologies, les xarxes socials, i tot això ha revolucionat també el sector. Això ha suposat avantatges?
Ha suposat avantatges en quant a temps, en quant a costos, els processos es poden fer més ràpid, s'arriba a una quantitat més gran de candidats que són passius, que potser estan en aquell punt de estic buscant feina o no, potser això era molt difícil abans o et contestaven o havies de fer una feina de headhunter, trucar portes, ara és molt més, la interacció és molt més ràpida. Et diria contrapartides, s'ha refredat. la relació personal també la refreda. Jo continuo sent una pro de l'entrevista personal i de poder tenir el cara a cara amb els candidats. Fer un Skype, per exemple, fer una entrevista per teleconferència, per essència.
Sabem que Sílvia Forés és una persona a la qual li agrada aquest tracte, com diu, amb les persones, aquest face-to-face, i l'eina és la paraula. I m'agrada molt una frase, un pensament dels tants i tants que he llegit en el llibre, és d'Anna Maria Matute, i diu: la paraula és l'arma dels humans per aproximar-nos els uns als altres.
Sí, de fet, a mi que m'agrada molt el tema de l'entrevista personal, és la paraula el que impera en aquesta entrevista. I diuen que sobretot el candidat ha de parlar aproximadament un 80% i els que haurien de callar més som els seleccionadors, la restant 20%. Això és el que diuen les estadístiques, no? Però és veritat que a part de la paraula hi ha altres llenguatges, com pot ser el llenguatge corporal, que també transmeten molt a l'entrevista. Ara bé, el principal, òbviament, és la comunicació oral.
Moltíssimes gràcies per haver acceptat una vegada més aquesta invitació i per apropar-nos a la seva professió i, de nou, el llibre Solo puede quedar uno, diario de un proceso de selección. Una abraçada molt forta, Sílvia.
Igualment, moltíssimes gràcies per haver comptat de nou amb mi i una salutació a tots els oients. Gràcies, Virginia. Que vagi molt bé.
La brúixola emocional.